El feinejant amb filosofia, Pere Martí, a vegades ens porta qüestions de l'actualitat, altres qüestions eternes, grans qüestions filosòfiques de debat. Anem combinant una mica. Pere Martí, bon dia.
Molt bon dia, és un dia.
Sí, avui l'actualitat s'imposa. Aquest Dana, sí, aquest temporal, aquesta gestió de la crisi.
Avui tenia previst un programa sobre l'adoctrinament. I tu saps que intento no ser esclau de l'actualitat, perquè a més és el plantejament del programa, no? I perquè a més és un concepte que jo mateix he qüestionat en algun d'aquests programes, no?
Sí, sí.
Però també és cert que a vegades no pots esquivar allò que està passant al teu voltant i, per tant, els que tenim un altaveu, per petit que sigui, doncs tenim un cert compromís, no? Com tu saps perfectament, perquè és la teva feina. I allò que està passant als nostres compatriotes del País Valencià, doncs en algun moment com aquest sembla que no podem mirar cap a una altra banda. La qüestió és que el programa que tenia previst, doncs jo havia pensat fer unes reflexions prèvies, fer algun comentari sobre això que ha succeït i que està succeint. Bé, per entrar en matèria, en primer lloc, una cosa que crida molt l'atenció a mi, però no només a mi, sinó a molta altra gent, és com els governants del País Valencià, en el seu argot Comunitat Valenciana, han posat de manifest, d'una manera tan clara i oberta, que prefereixen salvar l'espanyolitat de València a salvar les vides dels seus, és un dir, conciutadans. El primer que van fer, a l'arribar al govern, ja tots ho sabem, carregar-se la Unitat Valenciana d'Emergències. Perquè carai, volen una entitat autonòmica, si hi ha València d'Espanya, i si a Espanya hi ha entitats com organismes com Protecció Civil, etc. Per què una altra de l'autonomia? Des d'un primer moment ho van deixar molt clar. Això de l'autogovern per ells era un luxe, i si els interessava, i de fet han ocupat el poder, aquesta per ells doncs, forma de poder irrellevant, entre altres coses, evidentment per fer negocis ells i els seus amiguets, però sobretot per una única raó. De fet, hi ha una única cosa que s'han pres seriosament. En el seu haver, de la seva tasca de govern, no figura gran cosa. Si mirem allò a l'haver i tal, mira si pràcticament no hi ha. Però sí que hi ha una cosa que se'ls ha de reconèixer, que a fe de Déu s'hi han dedicat a fons, que és la tasca de desnacionalitzar tot allò que, a veure, tampoc hem de reconèixer que no va ser molt intensa aquesta tasca, que tot allò que va aconseguir el Botànic, revertir-ho, tirar-ho enrere, des del punt de vista nacional. També des d'altres punts de vista, però especialment i fonamentalment des del punt de vista nacional. I és aquesta gent, quan la seva espanyolitat no s'imposa d'una forma allò aclaparadora i absoluta, ja pensen que tot està perdut. Si s'obre una mínima escletxa, ja criden a la reconquesta i que s'ha de salvar l'espanyolitat perduda. I cal reconèixer que aquesta tasca, sí que se l'han pres seriosament, no hi han fet tard, i des d'un primer moment van actuar de forma totalment decidida, contundent i sense contemplacions. Perquè la croada contra tot allò que no fes prou flaire d'espanyolitat, o el que és el mateix, que fes ferum de catalanitat, va ser realment espectacular. Llengua, revistes, institucions, escoles, referents literaris, res es va salvar. En tenim un exemple, en aquest cas, de referents literaris molt significatiu. Es van negar a celebrar, i a més em van dir totes les pestes que els hi van passar pel cap, l'any Estellers. Una cosa que encara potser els hauran d'estar agraïts, perquè aquesta posició tan de neandertals, que va arribar a la culminació quan van demanar que es traduís Estellers al català. va acabar donant molta més rellevància a aquests actes commemoratius, que van esdevenir d'actes commemoratius en actes reivindicatius i fins i tot de resistència. Un nou caire d'aquests actes que, a més, se deia meravellosament amb l'actitud vital literària del poeta, com aquí a casa nostra vam poder comprovar el passat mes de setembre. Ara, si em permets la ironia, si som una mica més primirats i mirem en aquesta veia de coses que sí que s'han fet, que s'han preocupat, n'hi ha una segona que també hi han mostrat una gran preocupació, quasi podríem dir una obsessió, que són els toros. Segurament perquè què hi pot haver més espanyol que un torero? Segurament per això també va ser que van posar un torero de conseller, com diem, no tots sabem, que després no va durar gaire. I segurament per això, almenys això és el que diuen, que mentre el seu país estava sent arrasat per les riuades, el seu responsable d'emergències, en qui estava reunit, doncs amb el sector taurí, diuen. La qüestió és que aquest responsable d'emergències, ja sabem que això de les emergències per ells no tenia massa rellevància, d'aquest senyor sembla que ara només en coneixem el nom, perquè encara és el moment que qui hauria de donar la cara públicament per explicar tot el que ha passat surti a donar cap explicació. Ningú sap qui és, ningú el coneix.
Sí que va fer un tuit vanagloriant-se que dimecres, o sigui, l'endemà de la catàstrofe, a partir de les 11, ell estava al peu del canó i fins quan calgués, obviant que havia estat desaparegut durant les hores més dramàtiques.
Mira, és que, clar...
Desfachatez, no?, se'n diu d'això.
El que dius, estava al peu del canó. Llàstima no estigui al davant del canó. Però bé, és que és tan... tan estrafet. No? Ja sabem, doncs, quina importància donava les emergències. A més, en una nació com la valenciana, en la qual les inundacions catastròfiques formen part de la seva història. És que és un desconeixement tan brutal. Però, és clar, és que són gent que tenen una llunyania, manifesten un menyspreu respecte a la ciutadania, i això, malauradament, no es manifesta només en ells. Molts altres, quan arriben al poder, sembla que el ciutadà sigui una engorrosa molèstia. Llavors ja només... diguem-ne, empipen, no? Però aquests només ho diuen obertament. Va sortir la consellera de Turisme a dir no empipeu, els que teniu gent que... familiars morts o desapareguts, no vingueu a molestar aquí ara. Com pot sortir algú a dir això en un moment en què tot és un caos que ells han provocat? I dir, no, esteu-vos a casa, esteu-vos aquí, és que ja us trucarem quan sapiguem alguna cosa. Però que ja han de saber si no van saber ni avisar. I com van avisar?
No hi ha línia.
Com van avisar? Ja era absolutament inútil perquè no hi havia res a fer. Però bé, més enllà d'aquestes qüestions polítiques, d'aquest viatge tan barroerament nacionalista, ells que sempre ens acusen de nacionalistes els altres... i d'aquesta incomprensible, per tant, descomunal negligència, que no mereixeria ni que hi dediquessin temps a reflexionar-hi, perquè és una cosa tan,
barroera.
Tan barroera, tan inexplicable. El que sí, però, potser no val la pena analitzar-ho de tan evident que és, però sí denunciar-ho. Això és el que deia al començament, ho hem de denunciar. Ho hem de denunciar ara i sempre, sempre que se'n tingui oportunitat. Perquè qui calla, atorga. Qui calla, atorga. Però bé, a banda de tot això, sí que també m'agradaria introduir alguna reflexió des de la meva modesta capacitat de conèixer tot això que està passant. Per això dic que serien reflexions de sociologia del sentit comú. Demano disculpes perquè aquesta vegada...
M'agrada aquesta definició.
No, diem-ne que no farem reflexions d'una alta volada, tot i que, mira, en una recent tertúlia post-penellès també s'ha posat en dubte el sentit comú. Diu, és que ara el sentit comú n'hi ha molts de sentits comuns. Amb això, ni per això ens posem d'acord. Però bé, unes reflexions una mica de tocar de peus a terra, simplement. Abans deia, no van ser capaços d'avisar d'un perill que coneixia tothom. Però, si tots ja ho sabíem, com és que ha passat? Com és que passa un cop i un altre, aquí i a tants altres llocs? És cert que l'home és l'únic animal que ens ensopega, no dues, sinó sempre amb la mateixa pedra. També davant de fenòmens tan recurrents com les pluges de final d'estiu o de començaments de tardor, que les llevantades, que tots sabem que cada any es produeixin i també hi ensopeguem. Quines explicacions hi podrien trobar? Una primera resposta. Hi ha una dificultat cada vegada més gran a fer previsions a mig i llarg termini. Vivim en un moment del... Tot ho vull aquí i ara, tot és immediatesa, no? Allò que diuen els pedants, ha de ser per ahir. La gent continuem construint a les lleres dels rius, a prop dels volcans, on hi pot haver inundacions, perquè, com que això no passarà demà, ni ningú pot assegurar que passi la setmana que ve o el mes que ve, doncs, bé, la noció del risc es va diluint i es va instaurant aquella sensació de que, sí, sí, hi ha un risc, però a mi no em tocarà. Per posar un exemple de com funciona aquest mecanisme, que tots més o menys coneixem, quan agafem un avió tots anem una mica acollonits. Com es comprova en alguns vols, que la gent al arribar aplaudeix. Això no passa quan arriba un tren a l'estació. Bé, amb Renfe a vegades passa, però per altres motius. Potser no és molt tranquil·litzador que quan arribes a l'avió i només seure i et comencin a ensenyar mascaretes i...
Tot
i flotadors,
no?
Diu, per si l'avió cau. Això és una mica malestruc, no? Però es manté la sensació de risc. En canvi, surts a la carretera, vas a l'AP7 i bastant tranquil. I, en canvi, tots sabem racionalment que les possibilitats de tenir un accident estadísticament són molt superiors a la carretera, però la sensació de risc no la tens. En un cas vas tan tranquil, a mi no em tocarà, en l'altre cas sempre vas pensant una mica allò, i a veure si em toca a mi. Aquí, doncs, passa el mateix. A mi no em tocarà. La sensació de risc s'ha anat diluint. A aquest factor se n'hi ha d'afegir un altre. El càlcul de si tens més a guanyar que a perdre. Si ara parles amb els ciutadans afectats, tots se'n negaran que aquest càlcul hagi existit. Però si haguessis parlat amb ells tot just fa una setmana, la majoria t'haguessin dit, home, per un risc tan improbable com aquest, a veure si jo ara he de veure afectada la meva vida i he de canviar de lloc o el que... Aquelles qüestions, diguem-ne, perjudicials que hagués d'acceptar per aquest càlcul de risc. Fins ara hem parlat de com això afecta la ciutadania, però aquí el paper fonamental l'hem d'atribuir a altres categories socials, empreses, institucions, governs, dels qui caldria esperar potser una més gran capacitat de previsió del futur i un major respecte als ciutadans a l'hora de fer càlculs de què i qui hi surt guanyant o perdent com a conseqüència de les decisions o de les omissions que es fan al llarg del temps. Perquè si un ciutadà el podem dispensar per no tenir prou visió a llarg termini, institucions i governs no ho haurien de fer. Les empreses també, però no les podem obligar, o potser sí, però institucions i governs per descomptat. I tots plegats haurien de començar a passar comptes si no ho fan. I no ho fem. A veure, tots som conscients de les dificultats de fer una autèntica planificació, de les tensions que suposa entre seguretat, benefici i comoditat. La qüestió és quin preu estem disposats a pagar. Especialment quan això del benefici és fonamentalment dels altres. Un exemple que ens pot ajudar, els exemples a vegades són útils, i aquest jo crec que és prou rellevant. Ens pot ajudar a entendre què és això de la planificació. Mira, per qüestions familiars, darrerament he fet alguns viatges a València que jo desconeixia totalment, i van ser molt, molt instructius. Una de les coses que em va xocar molt va ser veure que hi havia com un gran esvoranc que partia la ciutat pràcticament en dos. I vaig pensar, però això què és? Llavors em van dir, no, això és el riu Túria. Diu, el riu Túria, però si ni es veu. Vull dir, pensar que aquests xers són uns exagerats, com que era l'època de la ciutat de les ciències i dels calatraves i tot això, vaig pensar, i allà anava tot a lo grande, i aquí també, vinga, obres faraòniques. Doncs no. Anava molt equivocat. Aquella no era ni una obra faraònica ni grandiloquent. Aquella obra responia a una encertada planificació. El Túria habitualment porta sobre 14 metres cúbics de cabal. Aquella llera, en principi, no s'ha provat mai, però pot engolir fins a 4.000 metres cúbics. És a dir, 285 vegades el cabal habitual del Túria. Pot semblar una mica exagerat, no? 285 vegades. Però, escoltant les declaracions de tècnics de medi ambient d'aquests dies, afirmen que el cabal del Túria va arribar el dimarts a 2.000 metres cúbics per segon, com també es diu de la barranc del Poyo. Això vol dir 143 vegades el que porta habitualment el riu, però potser encara és més il·lustratiu. 10 vegades més del que porta l'Ebre en època normal. O sigui, com si 10 Ebres passessin simultàniament per allà. Clar, aquesta obra els va engolir. I a València capital pràcticament ni se'n van assabentar de la dana. Malgrat sí que va afectar algun petit, algun barri perifèric. Per què? Com és possible que a València no vagi a afectar? I al costat de València, sí. Doncs perquè allà es van prendre decisions racionals seguint una planificació encertada. I hem de ser conscients, i aquest viatge jo ho vaig comprovar directament, que aquestes poblacions, la majoria de les poblacions més afectades, estan tocant a València. Passes el riu i comença un
2, 3, 4 quilòmetres.
Comença un seguit de nuclis de població, tots enganxades, absolutament enganxats, que si tu no vas mirar els cartells, encara estàs a València. Per això els voluntaris podien anar-hi a peu, perquè no era com si anessin a Vilafranca o Castelldefels des de Barcelona, és com si anessin de les Corts a Hospitalet. I aquí resulta que hi ha escenes apocalíptiques i l'altra banda del pont, pràcticament no ha passat res. Doncs què ha passat? Doncs molt senzill, que no s'ha planificat. Però en aquestes declaracions d'aquests tècnics, de gent tècnica de medi, també deia, no, perdó, sí que s'ha planificat. Fa molt temps que tot això està planificat i les obres estan previstes. Doncs què ha passat? Que no s'han executat, simplement. Que en un lloc s'ha acceptat el resultat d'aquesta equació cost-seguretat i en els altres no. Així de senzill. Sembla que els particulars, les empreses, les institucions, els governs han vist més a perdre que a guanyar. I han anat decidint bueno, que potser no hi haurà per tant, esperant confiadament, com feia el senyor Mazón a les 11 del matí de dimarts, que a les 6 ja haurà escampat. I qui dies passa, anys empeny. Però a les 6 no va escampar. Bé, he dit que faria unes breus reflexions i ja estem arribant al final del programa. Crec que avui era obligat fer
tocava
una referència i sobretot fer una denúncia. I com que en queden un parell de minuts, voldria fer una reflexió final. Algú ha acusat els ciutadans d'haver-se comportat de forma no del tot correcta en situacions d'emergència.
Ho dius en al·lusió a l'actitud que van tenir respecte a la visita dels Reis?
No, les situacions d'emergència que no van ser prou a marxar dels llocs inundables, no anar a buscar el cotxe o intentar treure el cotxe del parc. Jo no seré qui criticaré intentar salvar el cotxe, no sé què significa per ells ni quin cos ha tingut. Amb això no hi entraré. Sí que comentaré que el problema no és la denunciada manca d'educació de la ciutadania, sinó el fet de que aquesta educació no estigui totalment integrada en el País Valencià en els plans educatius de la zona. Això hauria de ser una cosa allà assumida com una qüestió nacional. Després la gent en farà cas o no, perquè sabem que en situacions d'emergències uns fan cas i els altres no. Però si les autoritats són les que comencen restant la importància, després la ciutadania tampoc no ens estranyem que ho faci. Però no volia realment parlar de l'educació prevent, sinó que per molt educada que estigui una ciutadania i per molt avisada, si no s'ha planificat correctament, que és el que diem, els efectes són catastròfics, inevitablement. I per això volia que hi ha una part de l'acció nostra en tot això, perquè nosaltres som els que votem aquests governants i després no els demanem comptes. Alguna vegada he citat en aquest programa el tema de la burocràcia i alguns dels efectes perversos de la burocràcia deriven, bàsicament tots ells, deriven de la impunitat. El buròcrata viu en la impunitat. Si ell compleix la norma, si les decisions que pren estan dins la norma, és igual que siguin extravagants, que les conseqüències que tinguin, contraproduents, ja sap que no li passarà res. I els governs estan molt burocratitzats. Cada cop estan més immergits en allò que ens advertia Kafka. D'aquí venen molts mals. A veure, quants governs i institucions que han fet deixadesa de la seva responsabilitat des de 1957 fins ara tindran una exigència de responsabilitats? En un lloc es va actuar, en els altres no. Algú ha pres aquesta decisió. Alguns, molts. I a quan els demanarem responsabilitats avui? Perquè com pot ser que el màxim responsable de tot això continuï deambulant pels carrers i de les ciutats de València? Com tenen nassos de passejar-se per allà on les seves omissions, desídies i incompetències han deixat les poblacions totalment desemparades? La lliçó de realisme que han tingut els reis servirà d'alguna cosa? Tindrà alguna continuïtat? A algú se li demanaran realment responsabilitats? Passarem comptes amb els que han pres les decisions que ens han portat fins aquí? Recordem-ho, cal que ho recordem. A una banda del riu, res. A l'altra, l'apocalipsi. I després, el menyspreu i l'abandó. Només puc dir que nosaltres mateixos.
Hi ha un rum-rum a les xarxes d'una manifestació pel 15 de novembre. Seria aquest demanar responsabilitats que tu deies?
És un primer pas. És com el que es va expressar aquest dia a la població de Paiporta, aquesta indignació. Però aquesta indignació s'ha de concretar. Ha de persistir, ha de tenir continuïtat. Evidentment que... malauradament, la tasca dels polítics serà apaivagar i diluir tot això. Però és feina nostra, de la ciutadania, no deixar-nos entabanar. És a dir, aquí, jo em sembla que no he hagut de fer una exposició molt científica ni molt d'alt nivell per veure que hi ha responsabilitats, que hi ha decisions que no només són negligents, sinó que tenen costos en vides.
Pere Martí, avui tocava, era necessari. Gràcies.
Fins la propera.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 11:45 fem un darrer repàs de les notícies del Penedès en xarxa. Convocats a Torrelles de Foix ajuts en el transport públic per cursar estudis postobligatoris fora del municipi. L'Ajuntament de Torrelles de Foix ha aprovat les bases de la convocatòria per l'atorgament de subvencions d'ajuts al transport públic per cursar estudis postobligatoris fora del municipi. Les persones beneficiàries han d'estar empadronades i escolaritzades al centre educatiu on cursin els estudis postobligatoris. El formulari de sol·licitud i la documentació es poden podrà presentar presencialment a les oficines municipals i de manera telemàtica. Caldrà aportar, entre altra documentació, factura de compra, tiquet o justificant bancari on consti el tipus de títol de mobilitat adquirit, la data de l'adquisició i l'import, així com el certificat del centre educatiu conforme l'alumne està cursant estudis postobligatoris. Desmantellen una gran plantació de marihuana a la Bisbal. Van trobar 812 plantes de marihuana amb un pes total de 22 quilos. Els Mossos d'Esquadra van desmantellar el passat dimecres una gran plantació de marihuana que hi havia a l'interior d'un habitatge a la urbanització de la Pineda de Santa Cristina, a la Bisbal del Penedès, en una operació que va comportar la detenció d'una persona de 30 anys que està acusada dels delictes de tràfic de drogues i defraudació de fluid elèctric. Després d'una investigació de més de 8 mesos, els agents van rebre l'autorització judicial per fer l'entrada a l'immoble, on van trobar 812 plantes de marihuana amb un pes total de 22 quilos. Segons els Mossos, l'estructura de la casa havia estat modificada per distribuir les plantes en diferents estances segons el seu nivell de creixement. La plantació estava connectada fraudulentament a la xarxa elèctrica amb el risc d'incendi que això comportava. La desestacionalització i la sostenibilitat marquen el futur del turisme al Penedès. L'Oficina Tècnica de Turisme de la Diputació de Barcelona presentava el passat dijous a l'Espai Jove a la Nau de Vilafranca les línies estratègiques del futur catàleg de serveis pels propers anys. Tot i que el catàleg és actualment un esborrany i s'ha d'aprovar al ple del 28 de novembre, la Diputació ha cregut oportú avançar-ne els continguts perquè els ens locals puguin preparar els seus projectes. La cap de l'Oficina Tècnica de Turisme, Elisabet González, explicava que la desestacionalització i la sostenibilitat són dos elements clau a l'hora de plantejar el futur del turisme a la província de Barcelona. I acabem explicant-vos que s'inicia una nova edició del Voluntariat per la Llengua a Gelida. De moment hi haurà 10 parelles lingüístiques, de les quals algunes continuen les converses de l'edició anterior i d'altres inicien l'experiència del Voluntariat per la Llengua a Gelida per primera vegada. La majoria de les parelles lingüístiques faran les trobades presencialment, però una d'elles les farà de manera virtual entre Taiwan i Gelida. La dinàmica del grup gelidenc, a banda de les trobades de les parelles lingüístiques per conversar en català, té previst organitzar activitats conjuntes, com ara sortides culturals o jocs de taula en català dinamitzades per una voluntària del grup. L'Ajuntament de Gelida és un organisme adherit al Voluntariat per la Llengua i gràcies a aquesta col·laboració el programa és present al municipi des de l'any 2008, renovant edicions periòdicament i organitzant parelles lingüístiques entre voluntaris i aprenents.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts i mig de 11:45. And now
the end is near, and so I face. Estàs escoltant Penedès en xarxa. Final curtain.
Els dilluns acomiadem programa amb la coach i psicòloga Montserrat Ferraro, el Com sé tu. Bon dia, Montserrat.
Hola, bon dia, què tal?
Fer ràdio és comunicar-se, és parlar, i avui ens proposes justament abordar la comunicació.
Sí, jo penso que és molt important. Molts cops anem per la vida, pensem que hem comunicat i el que hem fet és informar. Comunicar és un fet molt més complex. Vull dir, tots els mitjans de comunicació intenten buscar la fórmula perquè allò que dius arribi a la gent. No tens un feedback immediat, a lo millor en ràdio si no són programes oberts o en televisió, però sí que hi ha una resposta de l'audiència que en el fons seria el feedback. Ara explico què és el feedback. El feedback és el que comprovem que ha arribat la comunicació al lloc que volíem que arribés. Aleshores, el com arriba és important. Si ho fem amb dues persones, imagineu-vos, doncs és important. A vegades el professor està explicant a classe i pregunta, veu els alumnes que estan atents, pot ser que estiguin atents i no se n'enterin, però bueno, si pregunta, escolta, què m'ha explicat? O què t'ha semblat això? O heu entès això? Donem un resum. A vegades, quan treballo en formació per professorat, els hi aconsello dir-ho, és una mica més ferrugós. Però sempre va bé perquè pots recol·locar i mantenir l'atenció i mantenir una mica l'auditori una mica més motivat, sabent que en algun moment preguntaràs, i és normal que molts cops se'ls en vagi l'olla, però que sabent que preguntaràs en el moment. Això és el feedback, això és el comprovar que el que tu estàs dient està arribant d'una forma o d'una altra. No saps ben bé l'efecte que està fent, però que ha arribat, sí. Aquest és el primer feedback. Després hi ha la torna, ¿vale? La torna és la comprensió del que tu has explicat i després el fet de que s'ha entès el que volies explicar. Perquè molts cops diem coses i diem, és que no m'entens. I dius, bueno, no sé si no t'entenc o no t'expliques. Aquest és el tema que per educació molts cops, quan estàs o donant una formació o parlant amb algú, és molt més respectuós. Dic, no sé si m'entens o no sé si m'explico. Dir les dues qüestions serveixen, perquè és un fenomen molt important dintre de la nostra comunicació, a nivell de família, a nivell d'empresa, a nivell escolar.
En tots els àmbits, en tots clar, els àmbits. És vital.
Vull dir, pot ser que no m'entenguis i pot ser que no m'expliqui. Importantíssim, perquè m'ho he trobat molts cops i al despatx i treballant. La persona que vol comunicar és la que realment és responsable de si el o la que tinc davant no m'ha entès, esforçar-me a explicar-ho d'una altra manera. Això és el principi de la pedagogia.
Nosaltres, els que parlem, tenim la responsabilitat
d'explicar-ho de forma que arribi com volem que arribi, perquè molts cops ho podem dir d'una manera, la gent pren nota de dues o tres coses més rellevants que he dit i no del contingut real del que jo voldria estar explicant. Aleshores, si comprovo que no ha arribat allò que volia estar explicant, la responsabilitat és meva. De dir, anem a veure una altra forma d'explicar-ho perquè realment es pugui entendre. Això hem batallat molt amb els temes de professorat, ja ho sabem. Hi ha professors, professores, i també és veritat que a un alumne li va millor una forma d'explicar, a un altre li anirà una altra, però és cert que quan veus que hi ha algú que no t'ho entén, si repeteixes el mateix i de la mateixa forma, és un desgast d'energia. Vull dir, si vols repetir-ho, almenys intenta donar-li una clàusula diferent.
Donem-li una volta.
Clar, per veure si...
I dues.
Exacte, per veure si canviem la fórmula i l'altre pot entendre-ho. I recordeu, això és el principi de la pedagogia, molta gent em diu, ah, sí, he de ser jo, si és el que no ho entén, bueno, però només si no t'entén, i tu ets la persona que et vols comunicar, doncs pensa-hi en com dir-ho d'una altra manera, a veure si arriba aquesta informació a lloc.
I com deies, problemes de comunicació en tenim arreu, a tots els àmbits, a casa, al treball, a l'aula, arreu, en qualsevol interacció humana.
A tot arreu, a més que no ens ho han explicat. No ens han explicat
què
és.
No ens han ensenyat a comunicar-nos
bé. No ens han ensenyat a comunicar-nos. Vull dir, una cosa és rebre informació. És veritat que, a més, quan tu busques avui en dia també el tema de tota la tecnologia i tot l'avanç tecnològic que tenim, buscar informació, és buscar informació, no és comunicar. Vull dir, que tu busques una informació de que et fa pupa alguna cosa i comences a veure tots els mals que poden venir arrel d'aquesta pupa, doncs estàs rebent una informació, no una comunicació real del que tu pugui estar passant. La teva realitat no està comptant, només reps una informació, no t'has comunicat. És que diuen que, qui diu, a veure, qui t'ho ha explicat, vull dir, has interactuat, no has interactuat, només has rebut... Vull dir, m'he informat, vale, d'acord.
A la comunicació hi ha d'haver interacció, perquè sigui comunicació.
Exacte, l'altre és informació. Podem llegir un cartell, podem buscar informació a internet, a Google, però és informació. Aleshores, la informació és una eina, però la comunicació és un fet real que et transmet i et facilita aprenentatge. I et facilita saber de l'altre i et facilita el dia a dia, perquè en tota família, en tota empresa, en tota formació, necessitem establir les bases de la comunicació.
I quines són les claus per una bona comunicació?
Mira, estar present quan algú t'està parlant és l'habilitat de l'atenció, que et diuen concentra't. Vale, la concentració es basa en els estats atentius, en l'atenció. Aleshores, jo puc estar mirant algú i no tenir la meva atenció amb el que està dient aquella persona, sinó estar pensant en el que faré després. Aleshores, entrenar l'atenció o estar present amb aquesta atenció ens facilita que em pugui concentrar. Bueno, jo treballo temes d'aquest tipus, evidentment, fas com preses de consciència corporals, visualitzacions que t'ajuden perquè el cervell entén molt de les imatges. Aleshores, és per això que quan dic que el cervell entén molt de les imatges, ara poso l'exemple, perquè aquell professor que no solament t'explica que el Ramon Berenguer Tancer era un rei, sinó que t'explica que el Ramon Berenguer Tancer era un rei, que es van a lluitar a Alemanya per a l'honor de la dama d'un rei alemany. I hi havia el Ramon Berenguer I, el Ramon Berenguer II, el Ramon Berenguer III. Aquest tercer era pare del Pere IV. Si t'explica que va anar a Alemanya, jo m'he imaginat l'home muntant a cavall i anar-se'n a Alemanya per lluitar a l'honor d'una dama. Aquesta visualització facilita la fixació de la memòria, perquè fa que la meva atenció estigui en allò que tu m'estàs explicant. Aleshores, això és molt important pel tema, justament pel tema d'ensenyament, però penseu que és molt important quan esteu parlant amb algú. Si li vols transmetre alguna cosa a algú, si dius moltes paraules, la persona potser ja s'ha desconnectat, t'està seguint, però no acaba de captar el complet que tu estàs dient. I això ho deia la meva àvia. Vale más una imagen que mil palabras. I és real. Vull dir, tu li transmets una imatge a algú i t'està entenent el que li estàs dient. Quan ens expliquen una gràcia, un xiste, vale? Quan ens existeix un acudit, resulta que a vegades dius... Ostres, per què riuen tant? I al cap d'un moment dius, uala! I poses a riure i rius quan l'has vist.
Quan l'has visualitzat.
Quan l'has visualitzat mentalment és quan realment t'ha fet gràcia aquell acudit. Aleshores, el que intento dir és que és molt important per la comunicació el tema visual i el tema d'intentar transmetre una imatge en allò que estic comunicant. Intentar acompanyar i que la persona pugui estar present i que la seva atenció pugui realment ser una escolta activa.
I parlaves també de la importància de l'actitud corporal?
Sí, l'actitud corporal, en certa manera, jo quan...
Del que comunica o del que rep la comunicació?
De tots, vull dir, perquè jo entreni la meva atenció, vull dir, jo ara mateix tanco els ulls i noto els ombros, noto l'esquena. O sigui, aquest entrenament de la direcció de la meva atenció funciona tant corporal com mentalment. És l'habilitat, és una habilitat cognitiva que tenim, dirigir l'atenció cap allà on nosaltres volem o no ens donem compte que se'n va. Però la història és que l'atenció es va movent. Aleshores, el que m'interessa és ser conscient i dirigir-la cap on jo vull. Això també s'entrena. Hi ha exercicis amb relaxació, amb preses de consciència, amb joc d'imatges per posar l'atenció a les imatges, com jugar a treure-les. Aleshores, això ajuda moltíssim per facilitar els elements de concentració. És dir, quan estem escoltant algú, realment és important estar present. I sobretot, si veiem que ens estem despistant i ens interessa el que s'està explicant, intentar fer... Si és una classe no pots anar interrompint, però si la persona la tens davant i dius, espera un moment, m'havies dit que... O sigui, anar retomant el punt, no massa vegades perquè estàs interrompint la concentració de qui t'ho està explicant, però si és veritat que abans de perdre't, intenta dir-ho. Això és un problema si el mirem des de l'abordatge de gènere.
Ah, sí?
Sí, perquè...
Hi ha diferències?
Sí, hi ha diferències, perquè les dones utilitzen moltes paraules. I si vols que una persona, a veure, en general, no estem dient que no existeixin les excepcions, però del gènere més masculí t'estigui escoltant, necessites visualitzar o transmetre més imatges. A la que transmets més imatges està més present. Però si transmets masses imatges seguides, segurament desconnectarem també.
És complicat, trobar l'equilibri.
És complicat l'equilibri, sí. El que intento dir és que, en certa manera, si tu vols dir-li a la persona que és la teva parella, deixa l'ordinador, per favor, vine, estan els nens a la taula, anem a sopar...
La parella és un home, eh?
Un home, sí, una parella, en aquest cas, masculina, disculpeu. Doncs si la parella és masculina i està a l'ordinador i li vols dir anem a sopar, la paraula anem a sopar és un concepte, vale? I ell està amb el seu màxim de concentració. Això... En molts programes anteriors ho vam dir. La capacitat mental del gènere masculí és el màxim de concentració en el moment present. La del gènere femení és abans, durant i després. Aleshores, la capacitat més de gènere femení és la transcendència. Veus l'abans, veus el durant i veus el després. Potser perds informació del present, però veus transcendència, veus perspectiva. I si veus el màxim de concentració, potser perds perspectiva, però tens el màxim d'informació del moment present. Això què fa, que m'ho trobo molts cops, és que si jo estic molt concentrat, a mi que em vinguis a fer una cantarella externa em molesta. Aleshores, no hi penso, no tinc cap, o sigui, estic allà. Estic concentradíssim.
Per tant, no m'arriben aquelles
paraules. Per tant, no
m'arriben
les paraules. El que em pot arribar és, els nens estan sentats, estan amb els ulls oberts, esperant que vinguis tu, el papa. Perquè avui és l'únic moment que podem sopar junts. He fet aquells espaguetis que t'agraden, amb tonyina, amb formatge. I demà, si tu vols, jo m'encarrego dels nens i vens aquí i segueixes la feina.
I això sí que arriba?
Arriba més.
Perquè... Això em recorda el que feien les dones als anys 50. Hem de fer
doncs potser
el missatge d'aquesta manera.
La meva àvia, quan t'he dit que deia coses de una imatge val més que mil paraules, vull dir, la sabidoria sempre ha existit. Aleshores, el que en fem cas o no depèn de nosaltres, però la sabidoria ha existit i el fet de donar-nos en compte de coses també. El que succeeix és que no li havien posat nom. Elles ho deien com els hi semblava. El que feien és experimentar i provar i desprovar, assaig-error, i després utilitzar el que els hi funcionava. Sí que és cert, perquè realment la màxima capacitat de concentració és important. Jo em trobo a gent, i sobretot gent jove, que encara no coneix les diferències. És que, clar, és que si em diuen això, a mi em desconcentren. I clar, dius, és veritat. Té raó.
Si és un home.
Si és un home. Té raó. Perquè si m'arriba un email no puc dir rebut i segueixo. No, és que el fet de sortir i dir rebut a mi m'està desconcentrant. Aleshores, clar, hem de buscar una altra solució per poder respondre a aquesta comunicació. M'arriba una informació laboral. És important que l'altra persona rebi un confirme, un rebut o alguna cosa, perquè si no, potser t'està trucant després. I després et desconcentra més.
Encara més, sí.
Val? O tens que no respondre i després tens que tirar-te un bon rato al telèfon per explicar per què no has respost. I clar, hem de buscar una mica la resolució o posar una resposta automàtica que es fa en els emails. I llavors després agafar i valorar-lo, donar-li una explicació a l'altra persona. Si no et responc de seguida, no pateixis. T'he posat l'automàtic, ja ho tinc posat amb diverses persones, amb tu també, que ets una administrativa de la feina, això és un cas real. Aleshores, t'he posat l'automàtic, en quan jo acabi, no dubtis, jo després ja et respondré. Si és molt urgent, truca'm. Clar, si és molt urgent, òbviament, de trucada pot haver-hi. Però si no és molt urgent, perquè a vegades succeís... No, només volia dir-te que si t'ha arribat allò que he enviat perquè no m'has contestat. Llavors l'altre s'està removent en els higadillos, en els fetxets, perquè resulta que... No volia que desconcentrés això, però l'està desconcentrant l'altre. Aleshores, hem d'entendre una mica els processos i hem d'entendre que és normal. O sigui, en aquest cas, si ens cabregem perquè l'altra persona vol un feedback, tampoc és incorrecte que vulgui un feedback. Vol, potser és una persona més preocupada de que arribin les coses, vale? Vol una comprovació i té un temps més limitat que altres. Altres, si la cosa o millor no és important fins la setmana que ve, s'espera un dia o dos en resposta i ella vol pues, unes hores. Pues tens una administrativa que et demana unes hores i llavors hem de buscar la fórmula per realment tenir una comunicació eficient i que això no vagi en detriment de que m'arribin les informacions o que realment em posi nerviós on surti la desconcentració. Els exemples pràctics van molt bé per valorar tot això.
I podem generalitzar això que estàs explicant de la comunicació masculina i femenina?
Sí,
pot generalitzar?
Sí, la podem generalitzar. Sobretot el tema d'imatges és important i el tema d'entendre que si tu no és urgent o no és necessari, no necessites treure aquella persona de la concentració. Vull dir, hi ha molts... Jo m'he trobat executius molt alt, vàlids, que diuen, ara no toca, com deia el Pujol en el seu moment, ara no. O et diu, això no. Vull dir, que la que comença algú a dir-li, mira, hem anat aquí, allà, i això venia donat, diu, no és el moment. Perquè ells no estan en el moment d'escoltar el que tu estàs dient. I tot allò que tu diguis, t'ho escoltaran. Vull dir, estaran allà, però no t'ho escoltaran de debò. T'ho escoltaran, ho sentiran, però no t'ho escoltaran. I ja, com són persones proactives que estan portant empreses i alt volum de gestió dintre d'aquestes empreses, et diuen, ara no. O sigui, ara no, guarda tu. M'ho pots dir en un altre moment? Sí? Vale, doncs diguem-ho en un altre moment. Perquè és que ara no, vull dir, perdrem el temps, no estic per això, el meu cap no està per això, i sobretot és més masculí que femení aquesta reacció.
I fem a l'inversa, com ens dirigim com a homes a una dona?
Doncs amb una dona és important dirigir-te a veure, vull dir, la dona t'escoltarà les paraules, però és important dirigir-te amb qualsevol tipus d'actitud que sigui respectuosa. Perquè m'he trobat en moltes empreses que les comunicacions horitzontals o les comunicacions verticals a vegades generen prepotència, que això és el que moltes dones es queixen dintre l'àmbit empresarial. Aleshores, no és senzillament que una persona o una col·lega més. Hi ha moltes situacions dintre de l'empresa que és que ara estem obrint un altre meló perquè són condicionants estereotipats, no? De que molts cops, quan estem en reunions, una dona té la tendència a dir això és així, quan ho ha vist. Aleshores, ja la tendència d'expectativa antiga, de creure que les dones parlen sense pensar. Això és una tradició molt antiga, perquè tenen un impuls emocional, ho diuen de cop, i no hi ha una reflexió prèvia. Això en algun dels nostres programes ha sortit, vale? És l'assertivitat de dir jo crec que si agafem i ho fem d'aquesta manera segurament ens anirà millor. I ell és, bueno, amb empresa una mica és el treball que fem amb les dones. I a l'home normalment és, se'ls diu pregunta-li per què. O sigui, la forma de relacionar-te és quan et diu això així, això, fem això, no, per què, què vols fer? Normalment se li recomana que per no sentir-te envaït en algun moment o poder entendre realment què t'està dient és preguntar. Per què creus que ho hem de fer així o per què ho proposes d'aquesta manera? Preguntar. Normalment, vull dir, és preguntar perquè l'altra persona faci la reflexió i et doni a tu el que et falta per entendre el que està dient. A veure, no és a l'ABC, són elements que ens han sigut útils com a recurs primaris, vull dir, principals, no? Després hi ha altres que vas aprenent segons la persona, segons l'entorn, segons si és família, si és empresa, però aquests dos funcionen bastant bé. El tema tenir present que els homes es mouen amb imatges i les dones, si els hi fas una pregunta, poden fer una reflexió.
Tornem a l'àmbit familiar, amb aquell exemple que posaves abans. L'home està molt concentrat a l'ordinador i ens has explicat com s'hi ha de dirigir la dona perquè ho deixi
i pugui anar a sopar amb la família.
Fem a l'inversa, potser canviant l'exemple, no cal que la dona estigui a l'ordinador, o sí,
sí pot
com,
estar a
l'ordinador. Com s'hi ha de dirigir l'home perquè el missatge sigui efectiu i cali? O no calen tantes històries?
No, normalment les dones ja sabem que l'estimulació sexual masculina és per la vista i les dones per l'orella. Què vol dir? Si l'estimulació sexual és per l'orella, si jo m'acosto a una dona i li dic, carinyo, ja sé que estàs molt ocupada, t'estem esperant. Vinga, que estarem juntets, o sin paraules, com molt més acaronadores. Perquè com a dona, com a gènere femení, les paraules acaronadores en fan molt més efecte auditiu. Si tenim aquesta eina, és bastant més factible. Per això també fer una pregunta. Escolta, necessites acabar-ho ara? Va, vine, que t'estem esperant. Va, que superem junts. Són paraules, ja no són tan imatges. Si és necessari, podem llançar una imatge també, perquè les imatges ens van bé a tots. Vull dir, el tema, el cervell, funciona amb l'input d'imatges. O sigui, vull dir, jo li dic, ai, 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 que no vull caure, que no vull caure, que no vull caure, i m'estic imaginant que caic tot el rato. El més probable és que pugui acabar caient, si estic visualitzant que
tens
caic.
Tens números, sí, sí.
Clar, aleshores, clar, el meu cervell escolta les imatges, prenc nota de les imatges, del sí, del no, de l'ai no vull, o el sí vull, no em pren nota en aquell moment. Això és més registre emocional de la por, i llavors la imatge va directa al cervell. Aleshores, també pot ser factible, però, a veure, les paraules suaus, que no es noti en extrem, perquè si no li dius què vols ara, que no em parles mai així, clar, vigileu, perquè... Diu, a veure...
Et surt el tret per la culata.
Clar, on està la trampa? On està la trampa? Vull dir, no, és tenir el tarannà dit, va, vinga, va. Vull dir, en vez de forçar-ho, no?
Que recapitulem, doncs, recapitulem, avui sí. Aquestes claus per una bona comunicació. Amb quines dues, tres idees bàsiques ens quedem?
A veure, la informació no és el mateix que comunicació. Comunicació és pretendre expressar alguna cosa i que l'altre t'hagi entès. El que ens interessa dintre d'una comunicació és un feedback, és rebre que l'altra persona ens està escoltant, que està present, i al mateix temps fer una comprovació. Vull dir, en les escoles hi ha els exàmens, les avaluacions. Aleshores, de dir, bueno, tot allò que he explicat ha arribat. Vull dir, després s'han acabat formant, o la persona diu, escolta, ho repassem, el que t'acabo d'explicar, si has de posar el cotxe en marxa, si has de fer això, ho repassem conjuntament? Sí, ok, perfecte. Aleshores, és important que sentem els precedents de repassar-ho conjuntament, perquè si et quedes tranquil que el que li acabes de dir a la persona t'ha entès. I a vegades pot ser que la gent et digui que sí i no ha entès la meitat de les coses que dius. Que això ens ho han trobat empreses. El sí per complir, per complaure, i resulta que després dir sí, 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 ho has entès, sí, ho farem així, sí, i tant sí, a vegades genera desconfiança, perquè dius...
Mal pensa.
Clar, no tens el feedback real, no tens la torna. T'està dient sí, que és l'assentir i el t'estic escoltant, però després necessitem veure si en l'aplicació pràctica ho ha entès. Aleshores necessitem la torna. I la torna és comprovar sempre que allò que has explicat, que et sembla que la persona que t'ha dit que ho ha entès, després ho fa. Per tant, abans de frustrar-se, cabrejar-se, enfadar-se, perquè resulta que li hem dit, ens ha dit que sí, i després va i no ho fa, el que necessitem és ser nosaltres conscients de que hem de comprovar la torna. Vale? Comprovar la torna vol dir que en un moment donat allò que has intentat explicar si ha arribat o no ha arribat i si ho està realitzant tal com ho havíem acordat. Per tant, el que és molt important és que la persona, quan t'ha dit que sí a tot, que això es fa, és... Tens alguna pregunta? Tens algun dubte? Està clar això aquí, això aquí, això allà? Alguna pregunta ferma? Ho has entès? T'adona temps? Ho podràs fer? Etcètera. Vale? Aleshores, la comunicació no és fàcil. La comunicació, a més, si nosaltres, jo molts cops parlo amb la gent, em diu, dic, escolta, digue-li, vés cap allà i obre aquella porta, vale? Vés cap allà, obre aquella porta, és correcte, però vés cap allà, home, obre aquella porta, no és el mateix. Aleshores, clar, la comunicació i els estats emocionals i els tons verbals, evidentment, et canvien tota possibilitat de que arribi la informació a lloc. Per tant, abans respireu i intenteu dir el que voleu, i si el que voleu és descarregar, doneu-li copets amb el coixí al llit, descarregueu, i després dieu les coses amb més calma, perquè així segur que arribaran millor.
Sempre tan didàctica, i per això comunica tant i tan bé i arriba tan bé el missatge. Gràcies, Montserrat
Ferraro. Gràcies a tu i gràcies a vosaltres. Merci. When I bit off more than I could chew, but through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out.
Acomiadem aquí aquestes 3 hores de ràdio de Penedès en xarxa d'aquest dilluns 4 de novembre, un dia que s'ha llevat complicat i amb diverses alertes per pluja intensa, que finalment no ha estat així, afortunadament, però continuem molt pendents d'aquests avisos de com evolucioni tot plegat. Demà hi tornem, de 9 a 12. Demà parlem d'ordenances fiscals, d'aquest increment o no de la taxa d'escombraries als nostres municipis. Hi haurà còmic també, hi haurà el concurs del català al carrer i pantalles. Fins demà!